La ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. A Onda Cero Lleida, comença La ciutat. Un temps de ràdio per conèixer de primera mà l'actualitat de les Terres de Lleida. Informació, opinió, tertúlia, convidats, entrevistes, concursos... La ràdio de proximitat és Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
Què tal? Molt bon dia. Passen 7 minuts de l'una del migdia. Comencem una nova edició del programa La Ciutat. Ho fem avui, aquest dijous, aquest 25 de juliol de 2019, en una versió express, una versió reduïda, fins a 2:15 en punt, moment en què començarà la programació especial amb Carlos Alsina des del Congrés dels Diputats per seguir aquesta última jornada del debat d'investidura. Un dijous, avui, en què viatjarem fins al Vietnam. Ho farem amb en Joan Ramon Zaballos. Ell és professor d'alemany i és un apassionat viatger, ha viatjat per molts països, desenes de països, i avui doncs ens porta directament fins al Vietnam. Abans, però, donem un cop d'ull a la informació de serveis en aquesta onada de calor. Aleix Poblet, què ens espera les properes hores a Lleida? Bona tarda.
Bona tarda, seguim amb altes temperatures a la província de Lleida. 40 graus tenim a Balaguer, 39 a Lleida Ciutat, 37 a Tàrrega, 35 a la Seu d'Urgell i a Viella. Molta precaució amb aquestes altes temperatures, tot i que serà ja l'última jornada d'aquests valors tan elevats. Demà ja baixaran les temperatures. Avui tenim el cel clar, tot i que aniran creixent alguns núvols d'evolució a la zona del Pirineu, que durant la tarda ens podrien deixar algun ruixat aïllat en forma de tempesta en zones més altes. El vent bufarà de forma variable flux durant tota la tarda, canviarà component sud de fluix a moderat a última hora del dia. Per demà divendres dèiem que baixarien les temperatures, tindrem 34 graus de màxima a Balaguer i a Tàrrega, 33 a Lleida Ciutat, 32 a la Seu d'Urgell, 30 a Viella. Començarem el dia amb alguns núvols alts repartits per tota la província, creixeran núvols d'evolució durant la tarda, que ens deixaran a la tarda algun xàfec en forma de tempesta, però molt dispers. El vent bufarà de forma variable. Fluix anirà canviant a component sud durant el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Tot això, com sempre, recomanem precaució als conductors. Tenim una ciutat breu però intensa, perquè ens n'anem directament fins al Vietnam i ho fem en companyia d'en Joan Ramon Zaballos, a qui saludem ara mateix. Joan Ramon, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui fem un salt ja més important, eh? No sé si el Vietnam és un d'aquests viatges de planificació, de fer-ho a consciència, de buscar-ho, de tenir-ho preparat, i que l'estiu sigui una època de l'any adient per visitar-lo.
No és la millor època de l'any per anar-hi, però està molt de moda. Si anem a Vietnam i anem a l'estiu, ens trobem amb molts, molts catalans i molts espanyols. En els darrers temps ha sigut una de les destinacions més triades. Durant molt de temps va ser una destinació, diguem, amb més difícil accés, i ara actualment és un lloc molt popular i que a més haig de dir que s'hi pot anar amb molta tranquil·litat. Conec fins i tot noies que han anat soles, així com altres països d'Àsia. Per exemple, jo no recomanaria que una noia anés sola a l'Índia, per exemple. A Vietnam li diria que, home, s'han de prendre les mesures oportunes, però s'hi pot anar, i a més coneixo noies que han anat i sense cap problema. En aquest sentit, Vietnam dona l'opció d'anar-hi evidentment una agència o organitzar-t'ho pel teu compte. Hi ha una infraestructura, hi ha hotelera magnífica i de connexions que funciona molt bé, a nivell de seguretat també molt bé, tot i que les massificacions i les massificacions turístiques doncs van creant aquests típics problemes, que a vegades no és que siguin d'allà mateix, sinó que a vegades fins i tot els portem els mateixos turistes quan hi anem a Mallau. Però és un país en aquest sentit molt, molt còmode d'anar-hi. Necessites un mínim d'infraestructura, en el sentit que el país és molt llarg.
Clar, és molt extens.
I que, per tant, i dos punts referencials els has de visitar, que és la capital, Hanoi, que està, diguem-ne, el que seria Vietnam del Nord, i l'actual Ho Chi Minh, l'antiga Saigon, va canviar el nom, evidentment, quan va acabar la guerra, que està a l'altra punta, que seria la capital de Vietnam del Sud.
Clar, no? Tenim els dos extrems.
Exacte. I això, doncs, necessites, si vols visitar les dues, doncs, o bé vols interns, que és la millor manera per no perdre tant de temps, o si no, doncs, ja s'ha de fer amb autobús o amb trens, amb la qual cosa doncs, també requereix una certa infraestructura. Entremig, quantitat de coses a visitar.
Clar, és que tot costa.
Sí, majoritàriament té molta costa. que es visita, però també hi ha una part molt bonica, que és la zona de Sapa, que és la zona de muntanya, que també s'hi pot accedir, també és una zona turísticament menys trillada, perquè ara hi ha algunes zones de Vietnam on cada vegada més es veuen més macrohotels. Sapa és la zona de muntanya, famoses pels mercats, si s'hi va estaria bé coincidir amb uns dies que hi hagi el mercat, perquè venen la gent dels diferents pobles a vendre els seus productes a la terra, i el paisatge és el típic paisatge, doncs, de les terrasses d'alta muntanya on cultiven, i és, diguem-ne, a nivell de les tribus, de la gent com va vestida, i paisatgísticament serà molt diferent si anem, o és molt diferent a la resta del Vietnam que podem visitar. Evidentment, Vietnam ve marcada per una cosa que no es pot oblidar, que és la guerra del Vietnam. I això és una cosa que és primer, que en qualsevol viatge passaràs pel museu que hi ha Ho Chi Minh, que hi ha a la part del sud, i on t'expliquen una mica, doncs, com va anar tot plegat. Estem parlant, doncs, que una guerra, doncs, que hi arriben els americans als 65, ajudant, diguem, els francesos, que estem parlant de zona colonial, la famosa Indochina, on, doncs, allà, doncs, la guerra comença, de fet, amb els francesos, i després ja s'hi posen els americans, i doncs comença aquesta lluita entre el Vietnam del Nord, recolzat pels xinesos, i el Vietnam del Sud, el govern d'allà, doncs, apoyat pels americans, fins a la derrota final, sortint de pressa i corrent, les famoses imatges dels helicòpters traient gent de l'ambaixada americana de pressa corrents, perquè ja, doncs, les tropes vietnamites havien entrat i s'estaven ocupant tot Saigon. És una guerra que deixa 3 milions de morts, dels quals 2 milions es consideren de població civil.
Increïble.
Estem parlant d'uns números importants, això només de morts, i 2 milions més de ferits. Es van tirar, està calculat, unes 600.000 tonelades de bombes, i segons els càlculs, que tot això és segons diu el museu o expliquen, aquests números suposo que difereixen segons qui els digui, però que calculen que les morts anuals producte de tot el napalm, de totes les bombes que es van tirar, de les radiacions, dels tipus de bombes, etc., que cada any 1.500 persones moren directe o indirectament de la causa de totes aquestes. Hi ha zones encara senceres que encara estan, doncs, on no s'hi pot passar, o que s'ha de vigilar perquè encara queden mines i bombes per explotar. Si t'has tirat 600.000 tonelades de bombes, evidentment has deixat aquell territori molt, molt trinxat.
Clar, no, i al final són 40 o 45 anys del final d'aquesta guerra, que no fa tant, no? Tu mires en perspectiva, però realment no fa tant.
Això també ha de dir, doncs, que ha afectat, doncs, a grans ciutats on han quedat molt destruïdes amb el producte dels bombardejos, i amb altres, doncs, més petites, on, diguem, estratègicament o militarment no eren tan importants, doncs, per sort han quedat una mica més intactes, i en aquest sentit té la bellesa de ciutats, doncs, antigues, que encara es poden visitar, perquè són petites i estratègicament no eren tan importants. En tot cas, s'ha de visitar el museu War Remains Museum, que hi ha a Ho Chi Minh. I després també recomano, si agrada més o agrada menys, però en tot cas, per fer-te una mica la idea, a 70 quilòmetres de Saigon, de l'antiga Saigon, de l'actual Ho Chi Minh, hi ha els túnels de Cuxi. Aquests túnels, que estan a 70 quilòmetres, els van fer servir els vietnamites per atacar Saigon. Estaven molt a prop, i allò era tota una ciutat sota terra. Estem parlant de que van aconseguir construir al voltant de 200 quilòmetres de túnels interiors, dels quals actualment encara se'n guarden, o estan preservats, o encara s'hi pot transitar, uns 120 quilòmetres. I si es va allà, doncs encara pots entrar en un dels túnels i caminar per dins d'aquests túnels, cosa que vaig fer i que haig de dir que és absolutament asfixiant. És, si tens claustrofòbia, jo en tinc una mica, és impactant.
Perquè són túnels, imagino, doncs, són amb túnels, unes dimensions...
Hi ha de diferents tamanys, perquè en túnels, tenen en compte que és tota una ciutat, és, hi havia menjadors, hi havia cuines, hi havia hospitals, hi havia oficines, hi havia de tot, és a dir, una ciutat sota terra. Allà va fer servir la famosa frase: els americans és un exèrcit invencible sobre terra. Però sota terra ja no és invencible. I llavors allà expliquen com tenien els sistemes de ventilació i tot, i tens uns exemples on veus com un soldat vietnamita s'amaga sota terra en qüestió de segons, i on al cap d'un temps no saps realment on s'ha amagat. Com feien uns forats i llavors amb unes trampilles col·locaven unes fulles a sobre, tancaven la trampilla i en aquell moment ja dius on s'ha posat, no? És molt curiós i recomano perquè es pot visitar, t'ho expliquen molt bé, està molt a prop, és una excursió que es pot, pots anar pel teu compte o que si estàs a Ho Chi Minh la pots encarregar i fer-ho, però val molt la pena perquè s'entén molt millor tot el que va passar, el que va passar allà. I clar, ells tenien un avantatge que en principi tots ells són molt primets, molt petitets. Wow. I aleshores les forces americanes van tindre que crear uns cossos especials per poder entrar en aquests túnels, tant de forces oficials vietnamites com del mateix cos de marines que en deien el túnel rats, les rates de túnel, que s'havien especialitzat en entrar en aquests túnels i perseguir-los per els túnels perquè, evidentment, pues, era un tipus de lluita molt, molt específica i molt, molt concreta. No? És una cosa molt... jo la vaig trobar molt impactant, sincerament.
L'entrada és aquesta que es veu en algunes fotografies, que és pràcticament doncs, el teu cos entrant.
Hi ha túnels...
És que és més petit que una claveguera.
Sí, hi ha, els que pots visitar ja són una mica més amples, repeteixo, hi ha diferents nivells, però hi ha túnels on, per exemple, una persona com jo no passa. És a dir, jo em tindré que posar de costat i tot així ens va arrossant pel túnel constantment.
Uau.
Per tant, estan, sí.
Clar, sí, fa impressió.
Sí, fa impressió. En tot cas, és una cosa que... que forma part de la història, que veus fins a quin punt arriben les barbaritats de la guerra, però que per qui li agrada la història i qui vulgui viure en primera mà aquestes coses que has vist a les pel·lícules, doncs allà ho podrà veure en primera persona i comprovar-ho, no? Deixant a banda aquest tema, doncs, que és evident que quan parles de Vietnam n'has de parlar, ara amb el tema dels americans hi van molts americans, hi van molts americans, veuràs molts americans, la relació amb els americans vaig preguntar i en principi ja una mica...
Està superada.
Sí, també és una mica en qui parles.
Depèn de la zona, no? I depèn de qui parles.
Sí, les noves generacions és una cosa, les relacions més antigues, doncs, bueno, evidentment no és tan fàcil d'oblidar, no? Però és una societat on el capitalisme, encara continua sent doncs, amb el Partit Comunista, però on el capitalisme hi ha entrat d'una manera bastant descontrolada, per entendre'ns. Hi haurà dues coses que ens sorprendran. Hi ha milions de motoretes petites, és el vehicle per excel·lència allà, i els veurem doncs, que amb una moto d'aquestes petites, on aquí com a molt hi ha una persona, allà veurem que hi va el pare, la mare, els dos
la
nens
família sencera,
i
no?
Tres maletes. I dius, i això pot ser, sí, i tothom s'emportarà fotografies de dir com pot ser que amb aquesta moto tan petita hi pugui anar tanta gent o tantes coses, no? Doncs sí, i és espectacular. Realment, quan enganxes un semàfor en una d'aquestes grans ciutats, davant de tot es col·loquen totes les motos i llavors ja tens 400 o 500 o 600 motos de repente que totes arrenquen a la vegada. És molt espectacular. Això és una de les coses més típiques i que tothom que torna a Vietnam en parla. I després el caos del tot el sistema elèctric, és a dir, hi ha moltes samarretes fins i tot que es veuen els famosos pals d'electricitat, on allà és com una espècie de colmena de cables, on dius com pot ser que aquí algú pugui saber quin és el seu cable, si hi ha alguna reparació que s'ha de fer, perquè és molt espectacular. És un caos que suposo que hi ha algú que sap com funciona, però que també és molt divertit i que és molt típic d'allà. És a dir, hi ha un cert caos molt evident als carrers, tant amb la conducció com amb aquests sistemes d'il·luminat, on d'un poste de la llum poden sortir 400 o 500 cables que no saps ben bé quins són i on van.
Qualsevol ho toque.
Sí, exacte, que aquí seria motiu, doncs, vamos...
Negligència
de la que l'alcalde estaria ja a la presó, però allà és molt típic i la gent es dedica a fer no només fotografies, sinó que hi ha moltes samarretes on l'estampat està vinculat amb aquesta característica també una mica evident, que és un tema curiós.
Clar, és un caos que per al visitant doncs és això, però per als autòctons ja deuen d'estar acostumats, no?
Sí,
ja
clar,
és la rutina.
Sí, sí. Uh-huh. A veure, és l'Àsia una mica aquesta...
comportada a l'extrem, no?
Sí, una mica agobiant a vegades, sobretot si vas als mercats. Els mercats valen molt la pena, de tot tipus, tant els mercats tradicionals com els mercats més moderns són espectaculars. Jo recomano veure'ls on s'hi vagi, perquè són molt autèntics, és a dir, que aquí caves també en les grans superfícies, aquests són els mercats de tota la vida, i els mercats de tota la vida són molt, molt curiosos, tant fruites, verdures, primer perquè veus peixos, fruites, verdures que aquí no has vist mai, que també això és interessant, però fins i tot quan vas amb el sector de la roba, amb el sector d'objectes religiosos, amb el sector de qualsevol d'aquests aspectes, amb el món de l'arròs, per exemple, jo no havia vist mai tanta quantitat d'arrossos diferents, vas amb una d'aquestes parades on vas a comprar arròs i potser et trobes 20 tipus d'arròs diferents.
Ja sabeu, no? Quina ja és la varietat que t'interessa.
És ben curiós, no? Coses importants a visitar que si anem a Vietnam és allò ens hauríem de perdre. La Bahia de Halong, això és patrimoni de la humanitat. Si s'hi va a l'estiu és perillós, perillós no poder-ho visitar com Déu mana, perquè és època monsònica i sovint molts dels creuers que es poden fer i que fins i tot pots pernotar dins dels creuers, a vegades no els deixen sortir per temes de seguretat. Per tant, és un lloc molt bonic pel paisatge, és una, diguem, una sèrie de muntanyes que amb algunes d'elles pots parar i visitar-les perquè dins hi ha coves, etc. És molt, molt curiós, però repeteixo, no és la millor època anar a l'estiu perquè podem fer que fem l'esforç en allà i que ho tinguem fins i tot contractat i ja qualsevol agència ens dirà, sempre i quan que per mesures de seguretat no tanquin no permetin funcionar els vaixells. Per tant, això ho hem de tindre en compte. Si anem fora de l'estiu ens assegurem tindre millor temps i poder-lo visitar amb tranquil·litat i fer doncs un creuer pernoctant un o dos dies amb el mateix vaixell per fer la bahia de Halong amb més tranquil·litat. És molt bonic. L'altra opció de vaixell seria el delta del Mekong. Aquest també és un delta molt, molt famós, molt comercial, que a més dona pas a, és una frontera també, i on allà és també imprescindible visitar un dels mercats aquests que es forma al dins mateix del riu, amb barcasses on la gent amb les barques, directament de les barques, va comprant o va venent doncs, fruita, verdures, etc. I per tant, tu diguem-ne, vas amb la teva barca, aparques allà un moment i de barca a barca fas la compra del menjar que vulguis. I a nivell de paisatge també interessant. Les grans ciutats evidentment s'han de veure, s'ha d'anar a veure el mausoleu de Ho Chi Minh és la persona emblemàtica que veurem a tot arreu, és el pare del Vietnam actual, per tant doncs una veneració a tot arreu encara ara de la seva figura. Però com a ciutats allò més boniques, que no han estat destrossades per la guerra i que mantenen una mica doncs, tant el Vietnam imperial més històric com cases més antigues, temples, etc., estaríem parlant de la ciutat de Hue, que aquesta doncs, és la ciutat imperial, amb jardins i on hi havia doncs, els palaus. És una ciutat més petita, però que s'ha mantingut força bé. I Hoi An. Hoi An és una ciutat també més petiteta, però que el centre històric està pràcticament intacte i on ens podem fer una mica la idea doncs, d'aquest Vietnam precolonial, del Vietnam autèntic, per entendre's, cosa que evidentment ni a Hanoi ni a Ho Chi Minh aconseguirem veure, tret d'alguns edificis molt concrets. A Saigon, per exemple, encara queda alguna cosa d'edificis colonials, com Correus, com l'església de Notre Dame, encara de l'època francesa, evidentment, amb aquest una mica charm del colonialisme francès, però que eren coses molt, molt, per desgràcia, molt puntuals. Amb aquestes ciutats que deia, tant Hue com Hoi An, estaríem parlant de ciutats on el centre històric, la part antiga, és molt intacta i és molt, molt, molt bonica. Per tant, són dos llocs que, sens dubte, hauríem de tenir presents per fer... Per visitar si anem a Vietnam.
A més, relativament a prop, vaig, Hue i Hoi An.
Sí, permet a les dues de camí. Visites. I després ja estaríem, si algú vol, doncs té la possibilitat ja d'agafar algun hotel de costa o anar-se amb algunes illes al sud de Vietnam. El que passa és que si es va a l'estiu tampoc és la millor època. Sí que els preus són més assequibles, però que a vegades tens aquests palafitos a sobre de l'aigua, però que la gent que hi va a l'estiu, diguem-ne que tens un 80 o 90% de possibilitats d'estar tot el dia ennuvolat o plovent. Per tant, els preus baixen lògicament, però que aquesta imatge idíl·lica d'un sol magnífic i allò sortir...
Ja, la imatge aquesta paradisíaca, sí. No? Que si busquem a través de les xarxes socials ens surten aquestes platges verges amb les palmeres caigudes.
Jo no he estat amb aquests palafitos, he estat amb hotels bons en aquest sentit. és pitjor del que sembla.
Ja, dir, bueno, la realitat i l'expectativa, sí, doncs ja sabem, sí, que o sigui, no sempre coincideix.
I l'altra és allò, primer pel preu que van, que alguns jocs aquests, si vas a la temporada on t'assegures tindre bon temps i tal, estem parlant d'uns preus desorbitats. Si vas a l'altre, baixen una mica. I a més, que és molt bonic, però dos o tres dies allà no hi ha res més a fer que estar-se allà, i que sí, que algun dia doncs acabes d'esmorzar i tires a l'aigua perquè
per les escales d'allà,
però el dia següent ja ho has fet, i l'aigua està molt calenta fins i tot, vull dir que, és que l'aigua fins i tot a vegades dius que m'agradaria que estigués una mica més fresqueta, i vigila els coralls no et tallin, i vigila els mosquits que estan,
ja, que això imagino que també temporada,
i vigila el sol que no et cremi, perquè és un sol tropical que et pot cremar. Per tant, moltes d'aquestes coses que per una foto no es noten, però quan estàs allà dius
ja està, no? Ja, obviat. Sí. Unes horetes i sí, ja està, ja ho has fet, doncs vinga, anem a una altra cosa.
Per tant, jo allò que algú m'havia dit, és que tinc reservat una setmana en un hotel d'aquests, jo li diria, vés-hi un dia, com a molt dos, i els altres té que fer altres coses, perquè l'experiència de gent que hi ha anat, dels que hi ha anat, que tampoc conegui tanta gent, però sí un parell, em van dir que no tornarien a fer.
Clar.
Que un dia per allò provat ho he fet i he estat bé, però que estar-se allà una setmana amb aquest plan que van considerar
excessiu,
primer d'avorriment i segon per la despesa i bueno, pels diners que implicava, i és que amb els diners que vam estar una setmana haguéssim pogut fer moltes altres coses, i un dia fa gràcia perquè és espectacular, tot s'ha de dir, i per això un dia he estat o dos per
ja, però un cop tens l'experiència ja, doncs anar a gaudir també, doncs és un país que dona per a molt
i pots estar a altres platges. No tens l'habitació sobre de l'aigua, però que la tens, sembla, surts, camines 10-15 metres i ja toques l'aigua, on es costarà molt menys, serà molt més bonic i serà segurament molt més placenter que un lloc d'aquests, on un deia és que només anar del Palafit on estàvem nosaltres fins al lloc, al centre, per allò, vull dir, allò, vaig al hall o recepció, clar, eren pràcticament mig quilòmetre, que feies pràcticament sota el sol, és a dir, ja tenies que anar amb barret amb allò, perquè, i si tenies que fer qualsevol gestió, ja tenies que fer aquest mig quilòmetre, que quedés, m'ho penso dues vegades abans de sortir o
no
de sortir.
Sí, sí, no, aprofita, no? Aquí, ja, que fas el viatge.
Coses, que a vegades no hi penses i després dius, pues clar, és veritat, no? I que si veus algunes fotografies, te'n dones compte que sí, que però si et toca el Palafí de la punta, no són 500 metres, són bastant més, i que fer-ho sota un sol de justícia, perquè t'has deixat les claus o perquè t'has oblidat preguntar en el que sigui, doncs dius, ostres, petites coses curioses, però que, bueno, quan te l'explica la gent dius, pues sí, pues malgrat pagar a lo millor 1.000 o 1.500 euros per una nit, no s'està tan bé com es podria pensar.
Ja. Doncs el Vietnam, un país a tenir en
que
va
molt la pena, econòmicament també surt bé de preu, no cal dir-ho, la cosa que ens hauríem de preocupar prèviament és buscar vols bé de preu per arribar, això sí, però no és un país evidentment car, i que si no es volen anar a hotels d'hiperluxe pots pernoctar en hotels que estiguin força bé amb un preu assequible, i el menjar en principi molt bo tot arreu, també és molt assequible, per tant és un país que no és car i, com deia, es pot viatjar amb molta tranquil·litat.
Doncs Joan Ramon, ho hem de deixar aquí perquè arribem al punt de 2:15 en punt. Fins aquí la ciutat, us deixem ara amb la programació especial seguint aquest debat d'investidura, però ara si Pedro Sánchez aconsegueix o no els suports necessaris per ser investit president. Us deixem amb Carlos Alsina, tornem demà a les 8:20 a l'informatiu local aquí a Onda Cero Lleida.